El dia, amb Marta Grau.
Són les 11 i 5 minuts. Nosaltres comencem aquesta tercera hora de programa en la bona companyia de Bernat Nadal als comandaments tècnics i volem comentar-vos tot sobre l'entrevista que el rei emèrit Joan Carles I va concedir al canal France 3.
Cette nuit-là, je n'avais aucune communication avec l'extérieur. Alors j'ai fait mon discours aux Espagnols en disant « Je préserve la Constitution et je la défends ». Et je continue. Alors ça a donné vraiment une...
Je preserve et je défends la Constitution. En aquest fragment que han seleccionat, el rei Joan Carles parla del seu paper al 23F, un dels capítols més importants en el seu Reconciliació, aquestes memòries que el rei emèrit ha publicat a França. I a França, concretament, el canal Gal France 3 es va concedir la primera entrevista televisada. Es va gravar fa un període de dies a Abu Dhabi i el resultat editat, i molt editat, d'aquesta conversa es va emetre i vespre el programa Secret d'Histoire, que presenta en Bern Estefan. El rei emèrit, o rei pare, com vol que li diguin, va regalar titulars com «Tots els homes com a temerrós, no me'n penedesc, intent no tenir remordiments, però evidentment que intentaria fer les coses d'una altra manera, perquè el poble espanyol comprengui allò que vaig fer». Entre altres coses, va parlar també del dia de la seva coronació, va dir que aquest dia estava molt nerviós i preocupat perquè tot anés bé, ja que entràvem en una altra etapa, però ho vaig viure amb molta d'emoció. Ho recordaré sempre perquè va ser una jornada fonamental en la meva vida. I ja que parlava de la seva coronació, també ha parlat de la seva abdicació i va confessar que va decidir abdicar perquè va ser conscient de la seva feblesa física. I diu, no he vist a Espanya un rei en crossa amb els problemes que té que és maluts i tot plegat. Sempre és millor tenir un rei més jove que un de major per una qüestió, però ha estat una qüestió personal, aquesta desabdicació. No sé què vos pareixen aquestes declaracions, no hem parlat avui de matí, però quan més hores passen, més temps teniu per la reflexió d'aquesta entrevista que ha concedit, recordem, a un mitjà francès, i a mi allò que més m'agrinyola és que un home espanyol i molt espanyol, com és el rei Joan Carles, no hagi triat, que serà que no n'hi ha de mitjans, a l'estat espanyol on pot fer una entrevista.
Jo crec que me remuntaré o tornaré a citar les paraules que ja vos he dit.
T'autocitaràs?
No, m'autocitaré, no. Sí que he pogut cavilar una mica més l'entrevista, però sí que torna allà mateix. Ell diu... sempre és millor un rei que sigui més jove i que no vagi en crosses. Jo li contestaria, sempre és millor tenir un rei exemplar, que no vagi de cacera a matar animals en perill, que no rebi regals en forma de milionades, que declari el patrimoni que té i no faci mangarrufes amb hisenda. Sempre és millor un rei exemplar. Però bé... ell considera que la part física és allò que...
De fet, diu que ell ha après com a rei que fins i tot el vigilen quan van al bany. És a dir, que un rei ha de ser rei fins i tot a l'hora d'obrar.
Mira, és vera el que deies abans, no? Que a mesura que passa el temps tenim més informació, també més valoracions. Plantejo algunes preguntes per part del periodista i analitzant les seves respostes, com per exemple li diu si li pesen més els regals, si és quan fa referència als regals del rei Abdalà d'Aràbia Saudí o les històries amoroses que ell ha protagonitzat en el passat, i diu ell, a Espanya és més important el dobbés. Això, per una banda. Després, quan li demana sobre si té remordiments, que ell diu que no en té remordiments com a tal, però que tots els homes cometen errors, i li demana al presentador, aniria més en cura ara? I ell diu, sí, que també és una manera d'admetre tot el que s'ha equivocat en el passat. Després, en un altre moment, quan parla del rei Felip VI, diu, com a pare, m'agradaria veure-lo més, que això ho hem comentat a l'inici del programa, veure-lo amb les seves filles, clar, se refereix també a les seves netes, i és aquí quan jo vos plantejava això de si no és un home que intenta tornar, intenta retrobar-se.
Jo crec que intenta tornar i sobretot intenta construir el seu relat. El problema és que ell és llegat com a rei, que va ser una figura clau a la transició, això no se pot negar, i que havia gaudit de molt de privilegis com a rei, perquè molt de periodistes, i sobretot hi havia tot un establishment que s'encarregava de tapar segons quines coses, un home que ha gaudit de tots aquests privilegis, veure com ara tothom parla d'ell en la tranquil·litat o lleugeresa en la qual en parlam, jo crec que ell això no ho du bé. I ell el que ha intentat estar preservat el seu llegat.
Però com a netejar el seu nom, te refereixes?
Sí, però no l'ha sabut netejar. És a dir, també has de saber fer una operació d'aquestes de màrqueting. I jo crec que aquest llibre li durà més problemes que beneficis. Sobretot perquè no te pot intentar reconciliar amb la teva família quan poses que raro que no passa la teva nora i a la fi, mil anys després, és quan reconeixes la tasca de la teva parella, de dona Sofia, que en els llibres sí que parla molt bé d'ella, però també contant tot allò que conta, arriba un moment en què aquesta dona ha vist esposada la seva vida privada, i jo, amb aquests temes matrimonials, és cert que tothom té de contar la seva història. Però quan són coses de dues persones, si tots dos no estan d'acord en que s'expliqui aquesta veritat, no sé fins a quin punt és lícit fer-ho.
Jo també te diré una cosa, Xisco. Li fa mal a ell aquesta entrevista, aquestes declaracions i aquest llibre, però crec que més mal fa a la seva família. Vull dir, en el final, el rei Felip VI és el seu fill i supos que ell vol mantenir aquesta relació, aquest vincle pare-fill, però no ha tingut molt en compte que el pot perjudicar a nivell a nivell de rei, no?
A nivell institució.
A nivell institució. No li ha fet cap favor, la veritat.
No, i l'altre dia va haver el dinar privat per celebrar aquests 50 anys d'instauració de la democràcia a l'estat espanyol, i compten que el rei emèrit no estava content, perquè ell considerava que s'havia fet un batiament sense nin en les celebracions institucionals. No deixa de ser cert. Era, és que va ser talment la Rebeca. Era un fantasma que circulava per allà damunt. Tothom estava controlant quantes vegades el fil mencionaria. És veritat que el seu fill, el rei Felip, li va donar les gràcies, però una persona viva que no pugui participar dels 50 anys d'una monarquia que ell va ajudar a reinstaurar, no deixa de ser una cosa anòmala.
Anòmala? Però per què és anòmala?
No dic que sigui anòmala perquè estigui mal fet que el tinguin apartat. Jo crec que s'ha fet allò que s'havia de fer. El problema és que ell, per darrere, no hauria de fer llibres o no hauria de fer entrevistes intentant reivindicar un llegat que ara per ara està malmès.
I no penseu que deu ser com un conflicte intern total i absolut per al rei Felip VI, en aquest cas, és el seu pare...
Ah, perdona, m'ha pensat que és el rei, per ell és un conflicte...
No, com a fill, com a fill.
Clar que és un conflicte.
Ho ha de passar malament a la força.
Molt malament, tot i que, i ells també ja ho van comentar, el rei té una predilecció, per dir-ho d'alguna manera, per sa mare, i de fet sa mare la té per ell, crec que també, la reina Doña Sofia, és el nin dels seus ulls, per dir-ho d'alguna manera, i tenen una relació molt especial, i crec que no només per sa part institucional té un dilema el rei, sinó per sa part personal, perquè també, entre cometes, ha fet molt de mal a sa mare.
Sí, però la història d'Espanya ja és així. Recordem que Don Juan va haver dedicat els seus drets dinàstics perquè regnàs Joan Carles I, perquè Francisco Franco en el seu moment va decidir que ell no seria rei. I o se votaven una generació o no hi havia monarquia a Espanya. Per tant, el rei Joan Carles va fer en son pare el que el rei Felip s'ha vist obligat a fer amb ell. Crec que amb aquests temes institucionals hi ha coses que s'entenen a nivell allò que seria públic, encara que tu com a pare no deixa de saber-te greu.
No deixem de tenir titulars sobre els royals aquí a Espanya, és veritat. Han passat moltes coses.
I quedam a l'espera que s'emati s'entrevista Iñaki Urdangarín.
Exactament, que en parlàvem l'altre dia.
D'en Basté, en el circuit català de televisió espanyola, però moment, jo quan surti, és que nena, no donam per comentari de text.
No, i escolta, que no només parlarem ara de reialesa, perquè precisament a la secció de sèries parlarem d'una sèrie que parla de la reialesa espanyola i de familiars del rei emèrit.
Ui, mira, i d'avui la cosa, també, la cosa
de va de... De sa padrina.
De sa padrina. De sa...
Sa padrina,
sa padrina.
Era sa dona d'en Alfons XIII, exacte, sí, sa padrina.
La cosa va de royals. Però en aquest moment, 11 i 13 minuts, deixant de banda la família reial per convidar-vos a celebrar el Dia d'Acció de Gràcies. Thanksgiving, Thanksgiving, what are you thankful for? Thanksgiving, Thanksgiving, I am so thankful, it's my favorite day of the year. I'm so thankful, I'm so thankful for...
Per si no ho sabeu, el Dia d'Acció de Gràcies és una festivitat anual per agrair, tradicionalment a Déu, la collita de la temporada. Als Estats Units se celebra el quart dijous de novembre i es commemora la supervivència dels colonitzadors amb el suport dels amerindis nord-americans. El president Abraham Lincoln la va oficialitzar com a festa nacional l'any 1863 durant la Guerra Civil dels Estats Units i d'un temps ençà, més gent, o cada vegada més gent, celebra aquest Thanksgiving Day a casa seva.
I en volem parlar amb tres dones que, tot i ser lluny dels Estats Units, no han volgut deixar de celebrar una tradició com aquesta de Thanksgiving i ja poden saludar-les. Tenim aquí nou Josana Brianda Martínez, ella és professora. Brianda, com estàs?
Muy bien, muchas gracias.
I tenim en connexió remota en Emily McNatt i en Lola Wilson. Emily, Lola, benvingudes, com estàu?
Hola, muy bien.
Idò, encantat de saludar-vos a les tres. Començaré per la Brianda, que la tenim aquí. Clar, perquè la gent ho entengui. Què celebrau per Thanksgiving? Que és allò que se celebra als Estats Units amb tanta il·lusió, tantes ganes i tant de turkey per sopar?
Exactamente, sí. Pues el Día de Acción de Gracias es un día, como ya bien lo han explicado, se celebra que hubo un momento cuando llegaron los colonizadores ingleses y que no, bueno, nosotros lo explicamos así como que sencillamente era que había otro clima, había otras cosas allí y que les costó, ¿no?, como acostumbrarse a eso. Entonces, claro, los indígenas les enseñaron, pues, a la gente que venía, pues, a cosechar, y al final de la temporada murió mucha gente, ¿no?, obviamente, durante esa época, y fue gracias a los indígenas y a la relación que hubo con los indígenas que lograron, pues, aprender sobre los productos de allí, a cosechar, y al final, pues, hicieron, o se dice, ¿no?, que hicieron este gran festín, esta gran comida, donde ambos, pues, estaban allí presentes. No sabemos qué tan real es, però això és un poquito la història, no?
El mite fundacional, no?, de Thanksgiving, i si no n'è vero, ben trobato, perquè ja és una festa institucionalitzada. Emily, com es celebra Thanksgiving des de la distància, aquest Thanksgiving des de no estant als Estats Units?
Bueno, o sea, yo siempre intento celebrarlo con mis amigos. Para mí ha sido un cambio. Antes yo lo celebraba con mi familia, siempre comíamos juntos, y luego iba con los amigos. Y claro, al venir aquí y no tener mi familia cerca, pues siempre he hecho una gran comida con amigos, que justo también Brianda ha venido muchas veces. Y justo este año, pues mis suegros se han juntado y ha sido un poco volver a también incluir la familia, que también se agradece mucho que tengo personas aquí que puedo llamar familia.
Emily, que en Brianda nos ha dicho que preparo unas taules maravillosas, ¿eh?
A ver, yo intento, o sea, yo creo que doy gracias a mi abuela que me ha enseñado cómo preparar una mesa y dejar las cosas bien, porque es un día que deberíamos esforzarnos y es mi manera a mis amigos que invito, que son mis amigos cercanos, de darles las gracias para asegurar que cuando vengan disfruten y se sienten a gustos.
Y Lola, ¿qué es lo que más te agrada de Thanksgiving?
¿Qué más te gusta, Lola?
El pavo i mi família.
Oh. Clar, normal.
Per a molta de gent és quasi més important que la festivitat de Nadal, no? Vull dir, perquè per vosaltres, Brianda, aquesta data és molt important i no sé si supera en el teu cas a la de Nadal, però sí que molta de gent ho té com a més important i tot.
Sí, sí. En Estados Unidos, de hecho, hay vacaciones. Hay dos semanas de vacaciones que se hacen. Entonces tienes tiempo libre para pasarlo en casa. Es una época donde, bueno, te preparas un poco para la Navidad. Y para muchísima gente es igual de importante, no sé si más, pero igual de importante que la Navidad.
I tu, Brianda, com en aquestes pel·lícules americanes, t'has quedat qualque vegada al mig de la neu, en so cotxe, anant cap a casa per Thanksgiving, i ha vengut un home guapíssim a dir-te, Brianda, I will help you. I aleshores t'ha ajudat a arrencar el cotxe.
No me ha pasado eso.
Veus? És que jo sé que això també és un mito. Perquè jo m'agradaria perdre'm als Estats Units per Thanksgiving, a veure si ven un llenyador a rescatar-me, però crec que això no passa sempre.
No, i sempre passa quan has de conèixer els sogres.
Clar.
Perquè sempre les pel·lícules passa quan és el dia que coneixes a la família política. Emily, què tenim en el menú? Mos pots descriure els plats d'avui, a banda del turkey, com deia en Xisco?
Vale, sí, tenemos el pavo, mucha gente, el relleno, que es una mezcla de un pan seco con apio, cebolla, cada persona tiene su receta, diremos, favorito. Y luego tenemos un pan de maíz, un cornbread, boniato, puré de patatas, un plato horneado de judías verdes, se puede comer corazones de Bruselas, espárragos, macarrones con queso. Cada familia tiene sus platos favoritos y va cambiando en el sur, tanto en el norte de Estados Unidos. Y claro, las familias que tienen orígenes mixtas, pues van incluyendo otros platos.
Clar, és a dir, que se poden menjar mac and cheese també per Thanksgiving.
Sí,
jo és que,
sí, sí.
Jo és que, per exemple, mai m'havia fet il·lusió celebrar Thanksgiving, perquè... Ara sembla que venia de Texas. Perquè a mi el turkey, el sandiot, no m'agrada. Me fa cosona. Jo som més d'espollastre. I clar, però si jo qualcú m'ho convida a Thanksgiving, pots em donar mac and cheese?
Claro.
Quina meravella.
A mi més important encara, vull dir, la recepta és molt important, però trobeu aquests endiots tan grossos com se veuen a les pel·lícules per poder cuinar aquí? O això només també se veu a les pel·lícules?
Bueno, sí, claro, que aquí en Mallorca tienes el indio, que es més petit, és més pequeño,
sí.
Pero también se puede pedir. Yo siempre voy a la carnicería del Puedo de Can Luis en Ayuntamiento Mayor y pues... Él siempre me encuentra un pavo. Este año he cocinado uno de 7 kilos. En otros años he hecho 8 kilos. La cosa más complicada es que si cabe en el horno.
Clar. Perquè els forns de Balears, Emily, estan preparats per turkey, per aquest endiot, o no?
No, yo diré que no. Y también se complica cuando estás intentando cocinar varios platos.
Clar.
Y quieres hacerlo toda la vez. O sea, yo, menos mal que tengo la olla de cocción, tengo la freidora de aire, y este año lo he empleado todo.
Sí, perquè és cert que, per exemple, un capítol de Friends, crec que va passar, que també per fer sandiot hi ha com una olla, que se fica de dins i no tens per què fer-lo en el forn, el pots fer dins una olla. No, Brianna? Tu tens aquesta olla?
Sí, sí, sí. No, yo no la tengo aquí. La verdad de que aquí en Thanksgiving, como siempre nos invita Emily a sus fiestas, la verdad que ella está encargada.
Tú ya lo tienes resuelto.
Exacto.
Tú ya, pavo, me has dicho, yo no sé qué es eso. Yo voy taula parada.
Y normalmente lo que hace, que menciona Emily, es el Friendsgiving, que es el que celebramos nosotras.
Entre amigos.
Entre amigos, exacto. Ah. Normalmente en Estados Unidos tienes el Thanksgiving, que lo celebras con la familia, y el Friendsgiving, que lo haces un pelín antes, que es con tus amigos, normalmente en la universidad, y lo hacemos aquí. Es que cada uno va trayendo un plato, entonces le vamos ayudando a Emily con algunas cositas.
¿Qué te toca tú?
Pues creo que me ha tocado algunas veces el mac and cheese, que lo he preparado.
Un moment, no me fe un paréntesis, porque a mí eso del mac and cheese me interesa molt. La pasta s'ha de bollir a part o, com a moltes receptes que hem trobat per TikTok, és dins allò que seria una safata de forn, tires el macarró cru, li comences a posar formatge i coses i se fa tot junt?
Pues yo creo que ahí depende de la receta que tú sigas.
Yo quiero la tuya.
Se puede hacer de ambas maneras. Normalmente la puedes cocinar antes y luego la puedes meter en un recipiente y ponerle un montón de queso, porque en Estados Unidos también se usan mucho las cacerolas. Entonces, tú pones una cacerola, pues esto, como dice, de green beans o de mac and cheese, y es verdad que pues para servir es muy fácil.
Es un acompañamiento. Ningú menja de mac and cheese. Sinó que,
es que son molts de plats.
Clar, és un tros de turkey, de liot, i després
se posen a vull demanar a Lola Wilson, quin és el seu plat preferit? Mac and cheese? El turkey? Quin és, Lola?
Lola?
Pavo.
Sens dubte.
Pavo és endiot.
Sí. M'encanta, pavo.
I per què, Lola? Per què t'agrades, pavo?
Perquè és...
Per què què?
Porque me gusta mucho.
I d'allà està, hi ha vegades que no hem de demanar més. Emily, tu parlaves de que hi ha diferents tipus de farcit per sandiot. Quin és el teu staff? Tu com el lumps en el sandiot?
Perdona, repites que...
No, tranquil·la, dic que tu has dit que hi havia diferents tipus de maneres de farcir un sandiot, no? El relleno, de staff, que veureu vosaltres. Tu quin fas? Tu quin fas?
Vale, lo que hago es cojo unas barras de pan, les seguro que o se seca o lo meto en el horno para que se viene a salir bien tostado. Sí. Lo corto en trozos y hago un sofrito de apio y cebolla, luego un poco de caldo de verduras y se va mojando y poniéndose húmedo otra vez y luego le pongo les espècies, sal, pimienta, ajo...
Això de mojar és com això que surt a les pel·lícules amb aquella pipeta que van banyant el sandiot cada mitja horeta perquè quedi sucós.
Bueno, no exactamente, porque es un poco raro, porque se tiene que secar el pan para luego mojarlo de nuevo con el caldo de verduras que yo utilizo. pero luego también le pongo manzana verde y arándanos rojos secos.
Ai, té una pintassa. Quant d'hores duen el forn? No sé si ja està en el forn, perquè sé que són moltes hores, Emily.
Depende mucho de el pavo, el cuánto pesa y luego también si, si está rellenado. Más o menos este año lo he tenido 4 hores.
Així mateix, eh? És un plat molt elaborat. A quina hora quedau? Tenia curiositat perquè, clar, ells sopen molt abans de nosaltres, que és un costum que nosaltres hauríem d'adquirir. Sí, totalment. A quina hora heu quedat, Brianda?
Normalmente el Thanksgiving lo haces a mediodía, al menos en Estados Unidos.
O sigui, que d'aquí partiràs ja, a Can Emily.
Nosotros aquí, claro, porque aquí no se celebra, normalmente lo hacemos. Ahora ella lo ha hecho el sábado, que es un pelín antes, porque claro, aquí no tenemos libre en Estados Unidos, y que nos tomamos el día libre el jueves. Entonces, normalmente, tradicionalmente se hace a mediodía. Nosotras lo hacemos también para comer y nos quedamos un poquito toda la tarde, porque muchas veces aprovechas la comida y la cena. Todo se vuelve como un poco uno, no hay...
Un continuum.
Sí,
de turkey. Y resopón, ¿no? Que se saldi también.
Exactamente.
¿No?
Sí.
I vosaltres, ja com a mallorquines d'adopció, Brianda, heu adoptat, no sé si receptes, o jo ara pensava en el farcit de Sandiot. Mo mare sempre que fa pollastre farcit i posa carn picada, i posa ou...
Sobrassada.
I posa sobrassada, i posa botifarró, pinyons... Clar, tot això, se pot fer un turkey, un special turkey, a la mallorquina, per exemple?
Claro que sí. O sea, nosotros también lo que intentamos hacer al final, porque nuestros amigos pues son una mezcla, ¿no? Hay de mallorquines, hay, pues somos una mezcla un poquito de todo. Y siempre cada uno pues va trayendo recetas por ahí o alguna tarta tradicional. Siempre incluimos ensaimada, Emily lo puede decir, siempre hay una ensaimada en la mesa, en
però
el Thanksgiving. Però el
pumpkin cake també supos que és típic de Thanksgiving.
Uf, sí, el pumpkin cake, o sea, el pumpkin pie es lo mejor que... Yo creo que es una de las cosas que siempre echamos de menos. Y Emily también hace unos muy buenos. Es que la verdad que Emily se avienta...
Está demanant en Xisco, que jo crec que el que vol és que el convideu.
Evidentment.
Thanksgiving,
next year, I wanna be there. És a dir, i celebrar Thanksgiving amb voltos. Pumpkin és carabassa, ho dic per si qualcú té dubtes. També feis American Pie, que series de poma, però no sé si té una altra data. És de poma, se menja també per Thanksgiving o és per un altre dia?
Creo que...
No, sí.
Se puede.
Sí. Yo creo que siempre, o sea, que hay tantas tartas, o sea, hay el pecan pie, la tarta de manzana, hay la tarta de calabaza, depende. O sea, cada familia tiene su tarta preferida y pues lo van. A mí me encanta siempre, en Estados Unidos, la de manzana y siempre la de calabaza. Este año un amigo hizo una tarta de manzana y yo flipé porque ha habido muchos años que no he comido una tarta de manzana.
Ya. Pecan pie de usada son a nous, ¿no?
Sí, exacto, sí. De la nuez pecana.
Exacte, que això també és molt d'Estats Units. Jo la vaig descobrir mirant Marnie la ladrona, la pel·lícula, que na Marnie diu, mi mamá no me preparava la tarta de nueces pecanas. I jo vaig dir, que és això?
Que són nueces pecanas.
Jo vaig cercar i és el pecan pie típic americà. És a dir, el cinema també m'ho ensenya moltes coses.
Com se felicita el Thanksgiving? Se diu Happy Thanksgiving. Què se diu, Emily?
Bueno, creo que Lola te puede decir. Lola, ¿qué decimos?
Happy Thanksgiving.
Tan así, tan simple. O sea, dices Happy Thanksgiving y es muy sencillo.
I aquest dia se fan regals, com si fos... se fan regals o no?
No,
només és per menjar?
Yo creo que una de las cosas favoritas tanto de Emily como mías, y yo creo que echamos de menos y que siempre decimos que culturalmente los estadounidenses son bastante agradecidos. En el día a día normalmente siempre agradecen bastante, ¿no? A veces demasiado, como decimos. Pero una de las tradiciones es que antes de comer, cada uno en la mesa da gracias por algo. Es algo que Emily y yo también mantenemos y nos gusta muchísimo como tomar un momento para pensar de lo que estamos agradecidos en el año, porque muchas veces pues nos olvidamos en las carreras del día a día de las cosas buenas que nos han pasado y es bonito pues simplemente decirlo en voz alta con la gente que amas y quieres y te acompaña y es muy especial y siempre como que te prepara el corazón para las Navidades, ¿no?
Idò, Emily, Magnat, we don't know each other, és a dir, no mos coneixem, però tenim un any per fer-nos amics, perquè jo, next year, l'any que ve m'encantaria venir en aquest dinar a menjar apple pie sobretot i a tastar aquesta recepta de turkey. Aquí.
I es macanchis.
I es macanchis, tot.
Exacte. Emily,
por
Lola...
Por supuesto, podéis venir.
I de Happy Thanksgiving, Emily, Lola, Brianda, moltíssimes gràcies a totes tres.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Una petita pausa, torna tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. Quien bien te quiere, hace mejor tu Navidad. Por eso en Supermercados Eroski, desde este viernes hasta el domingo 30, te regalamos el 100% de tus compras en turrones, bombones, polvorones, mantecados, mazapanes y tortas de Navidad. Quien bien te quiere, hace mejor tu Navidad. Consulta condiciones. Eroski contigo.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada amb un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Va, tenim ja. Un bon final de festa.
Va, un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. El dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Moment ara de parlar-vos d'un programa que promou l'autonomia personal, el programa PROA de l'Hospital de Sant Joan de Déu.
PROA és un recurs clau de la xarxa pública de serveis socials de Mallorca per a persones amb discapacitat física sobrevinguda i forma part d'un model d'atenció integral que combina rehabilitació, suport emocional i reintegració a les activitats de la vida diària, sempre amb una mirada centrada en la persona i en la seva xarxa familiar i comunitària. Un programa que fa feina no només en la funcionalitat, sinó també en l'autoestima, la participació i la qualitat de vida.
I per entendre millor com funciona, quin impacte té i quines novetats incorpora, com ara activitats esportives, recreatives, que ajuden a recuperar hàbits i també confiança, avui parlam de tot plegat amb la Xisca Massip Sastre, que és coordinadora d'aquest programa. Xisca, bon dia, com estàs?
Bon dia, moltes gràcies per ser convidada.
A tu per ser avui aquí amb nosaltres. I d'entrada, te demanam això directament. Com explicaries de manera senzilla què és aquest programa PROA, i quin paper té dins l'Hospital Sant Joan de Déu?
Vale, pues el programa PROA és un programa de, com diu, quan... lleva't les sigles, no?, de promoció d'autonomia, que està financiat per CIMAS i ho gestionant des de l'Hospital Sant Joan de Déu. Va dirigit a persones majors de 18 anys amb una discapacitat física sobrevinguda reconeguda, és a dir, gent que ha tingut un ictus, una lesió medular, operació de tumors cerebrals, etc. Que han acabat el seu procés de rehabilitació pel sistema sanitari i tenen potencial de millorar la seva autonomia i, bueno, i han acabat aquest procés i han de fer una continuïtat. Dins l'hospital el que marca és una, pues això, una continuïtat del procés de rehabilitació que fins fa uns anys, bueno, ara hem fet 7 anys, del programa no tenien i ara aquesta gent que ja ha acabat la rehabilitació pot fer una continuïtat en nosaltres i de... de pas evitar aquest sedentarisme i estar tancats a dins casa, no?, de quan acaben el procés.
I què diferencia, sobretot, aquest PROA dels serveis de rehabilitació o de suport en persones amb discapacitat física?
Bueno, nosaltres el primer que hem de rompre també és una barrera de dependència que se té cap a l'hospital, perquè pensam que si no estem a dins l'hospital fent un dins el gimnàs, no fem rehabilitació. Bueno, això és una barrera que s'ha de rompre, no?, de que en el teu entorn i en altres activitats pots seguir fent rehabilitació, i això és el que nosaltres intentam fer. Anar a l'entorn de la persona, anar a la comunitat i veure realment dins que seva i dins el seu barri quina dificultat té i el que nosaltres li podem donar suport perquè sigui el més autònom possible.
Conèixer, no?, una mica el seu entorn, el seu ambient i adaptar aquestes qüestions precisament a la seva vida, no? Clar, el programa funciona amb un equip interdisciplinari. Ens agradaria saber quins professionals hi intervenen i hi fan feina, i un pot també com se decideix si dinerari que seguirà cada persona, no?, cada usuari d'aquest programa.
Vale. Nosaltres, com has dit, som un equip gros. Hi ha fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopeda, neuropsicòloga, psicòloga, integradora social, tècnic esportiu, treballador social, administrativa, i espero no deixar-me ningú que m'ho perdoni l'equip o si m'ho deixi qualcú.
T'he de dir que és un equip meravellós, perquè quan mon pare li va pegar sictus, que te cau com una polada de gofrada, perquè si no has tingut mai contacte amb aquest tipus de malaltia, és una putada, és a dir, no s'ha creat una altra paraula. L'Hospital Sant Joan de Déu, de referència, les totes. És a dir, si mon pare no hagués estat a un equip multidisciplinar com el vostre, que la tenien de per totes bandes, els primers mesos, no és que aquesta, no va ser fàcil després de la malaltia, però aquells primers mesos que haguessin estat molt més complicats. No?
Jo sempre, Ana Blanca, que és una treballadora social de l'hospital, sempre m'ha dit des del primer moment que un ictus és com agafar un calcetí i girar-lo. No? La teva vida te passa això. Pues nosaltres des de l'hospital com a referent i després de provar a donar aquesta continuïtat d'una atenció integral a la persona des de totes les àrees, no? I com deia, érem moltíssims, som moltíssims en l'equip i se treballa fent molta coordinació, molta comunicació entre tots, o sigui, tots estem xerrant, reunions i un molt bon ambient també, no? I no perdes el punt que ets la persona i la família al mig. Nosaltres, crec que Joana m'has demanat el tema de com
decidiu l'itinerari, no?, de
sí,
cada persona.
Nosaltres ho fem amb les necessitats i capacitats i objectius que té la família i la persona, evidentment. És a dir, nosaltres fem una entrevista, una valoració inicial que la fa la treballadora social. Aquí és allà on se fa una exploració social, on veiem quines necessitats té, quins objectius té, i després passen a ser valorats pels altres professionals, fisioterapeutes, logopedes, qui sigui, no? Que segons la necessitat i segons les seqüeles que té cada persona. Passen aquesta valoració, fem una primera reunió on presentem el cas, on cada un es posa des del seu àmbit les necessitats que té la persona i com nosaltres el podem ajudar, i a partir d'aquí és, d'acord, nosaltres hauríem de fer feina, coordinació, pues, i equilibri i desplaçaments amb càrrega, no? amb coses. Però on podríem fer feina? Li agrada sort, perquè és molt important tenir en compte els gustos, els hobbies que té la persona. Pues, tenim un hort adaptat i fem feina. Tot això, l'equilibri, la coordinació, trasllats des de l'activitat de sort.
La família, ara que l'anomenaves, molt important, perquè clar, forma part de tot aquest procés també.
Sí, nosaltres normalment, quan ens venen a valoració, bé, la persona que ha patit la malaltia, i sempre el cuidador, la cuidadora normalment és una dona, i o la família, no? I sempre les donem els espais a cada un, o almenys ho intentem, ho fem des de la bona fe de donar l'espai a la persona perquè m'ho digui quina necessitat té, i la família també. Hem de pensar quan és que és una malaltia que si no toques de prop, i igualment encara que sàpigues d'acabar, te gira totalment, i la sobrecàrrega emocional, física, la por que li torni a passar, fins on el puc deixar, fins on no, la seva autonomia. Però nosaltres aquí intentem donar un suport, amb la psicòloga també és molt important el suport que dona la psicòloga a la família, així que les tenim en compte, perquè també és que a vegades mos venen gent amb una sobreprotecció que potser podrien ser molt més autònoms, no? I hem de fer feina amb la família de estar molt bé que el protegeixis, però fins aquí.
L'heu de deixar fer.
L'hem de deixar fer. Si se pot passar aquest a tot sol, Clar. Que se la posi.
Clar, Gisca, has posat aquesta metàfora, o has explicat aquesta metàfora que parlau amb les teves companyes, no?, de quan la vida te gira escalçatí de costat, no?, que te la gira a les totes, i parlaves també de sedentarisme. Quan passa una cosa d'aquestes, és molt important no estar assegut, no? I precisament heu iniciat activitats com esportives, com badminton, bàsquet, hockey. Per què és tan important incorporar també aquestes activitats físiques i lúdiques, diria les dues coses, i esportives, en un programa d'autonomia funcional?
Bé, hem de pensar que quan m'ho gira aquest calcetí, molt de pit, la xarxa social que se té, se romp. Per tant, a vegades mos arriba gent que han quedat tots sols, o han quedat amb la família com a suport, però la xarxa social que tenien, a la millor anaven pues, a un club de lectura, anaven a un club a caminar de muntanya, tot això s'ha romput. Hem intentat tornar activar la persona perquè les rutines i l'activitat física per un benestar emocional, físic, psicològic, tot, és superimportant, i donar aquests espais que se creïn xarxes també entre ells, perquè realment és molt important tenir una xarxa social bona, però qui més t'entendràs, qui ha passat el mateix que tu. I nosaltres intentam això, de donar aquest espai a l'activitat física, a les lúdiques, perquè ells també tinguin un espai de seguretat i de poder millorar tot el que pugui millorar.
Que tots són beneficis, en el final, no? Sí. I parlant de beneficis, no sé si heu observat en els participants, en els usuaris que fan feina aquestes habilitats a través d'activitats significatives com udes, no? Hobbies o interessos personals. Aquests beneficis també les notau, i venen a la consulta o venen a Sant Joan de Déu també amb una altra predisposició, amb un altre talent, amb una altra manera d'encarar allò que els ha passat?
Sí. Nosaltres hem de pensar que els usuaris que ens arriben és gent que potser fa un any i mig, dos anys que estan en una rehabilitació del sistema sanitari. Per lo que els grans canvis, els canvis significatius, quantitatius que tu veus, quasi tot ja s'han donat. Ara anem a cercar els qualitatius, no? És a dir, si podem millorar segons quines coses, que potser a nivell quantitatiu, a nivell d'escala, de ciència, no sabeu, però a nivell d'ells, com autopercepció, autoestima, les perceben, són superimportants. Per tant, te puc dir, si veiem canvis significatius, per exemple, hem vist gent que ha après un altre pic a anar en el transport públic, cosa que...
Ara just t'anava a demanar, posa-m'ho un exemple. Aquest és molt gràfic. Home, sí. Això és tornar a recuperar confiança en un mateix. Tornar a recuperar independència, il·lusió.
El tema del conduir, també hem tingut gent que ha pogut tornar a conduir en certes adaptacions. Activitat significativa, anar a la platja.
Mira.
Anar a la platja, nosaltres ens estiu, aprofitant l'entorn que tenim, no? De l'Hospital de Palma, està a primera línia de mà, i fèiem una tirada que és platja adaptada, tant a la zona dins que anàvem al Cudi, i a Palma anàvem aquí per Camp Estilla, Camp Pere Antoni, tot això. Anàvem amb la persona que ha tingut un ictus a la platja. Per què? Perquè no s'han plantejat després de la malaltia tornar a anar-hi. Com hi va jo ara, si he d'anar amb un bastó?
Clar,
o vaig amb
una cadira? Recuperen aquesta confiança i és com un període de transició perquè després ells
clar,
puguin
i després
anar.
Nosaltres clar. Donem, acompanyem, no? Fem aquesta transició amb ells i després hi ha molta gent que m'ho diu, pues aquest cap de setmana hi vaig anar amb sornets o hi vaig anar amb la família.
Saps el que no,
no
me puc creure que això?
Se mollen. Sí.
No existís abans. No, que és un servei que és relativament, dius, 7 anys, no?
7 anys, sí. Dorm...
És que bueno, m'assembla sí, missió impossible que abans no... Enhorabona, perquè és veritat, que
molt
abans
gràcies.
No estigui... No me puc imaginar el que devia suposar per la gent no tenir aquest servei.
Era això que dèiem abans, no?, de que acabava el procés de rehabilitació,
clar.
Anava a casa...
I sorties del sistema.
Sorties del sistema, anaves a casa... fora rutines, les rutines són molt importants, fora activitat... Per tant, ens seguim en el sofà i al cap de mig any, un any, tornaves a entrar dins del sistema perquè havies tingut un empitjorament. Nosaltres el que intentem és que tot el que fan nosaltres, després ho fan ells, pel seu compte. Això
autonomia, que d'això se tracta.
Si m'han d'anar al gimnàs, vol acompanyar-me a punt de posar en el gimnàs, però amb l'objectiu que després nosaltres a poc m'on aniguem, perquè no podem estar allà de per vida, no?
Xisca, i finalment, no sé si ara qualcú mos estigui escoltant que tingui, o que li hagi passat en pròpia persona, no? Que sa vida li hagi girat escalçatí de costat, què li diries, no? En aquesta persona, o sa família que acaba de viure una etapa postaguda i deguda i que dubta, no?, de si fer tot això i entrar dins un programa d'aquests o que ho veu tot negre i se pensa que no podrà tornar a anar a la platja o que no podrà tornar a anar a sort a cuidar de les tomatigueres, per exemple.
Bueno, nosaltres sabem que és una situació molt complicada, com ho xerrava amb en Xisco. Jo només convido que si qualcú creu que podrien queixar dins aquest programa, que se posin en contacte amb l'hospital, amb nosaltres, farem una valoració, escoltarem la necessitat que tenen, mirarem si realment és un perfil que nosaltres mos encaixa en el programa o no, perquè hi ha una sèrie de requisits, com que no pot fer més de 3 anys que hagi tingut aquesta lesió, i farem una valoració i si pot, nosaltres els podem ajudar, entrarien en el nostre programa, i si no, sempre intentam enllaçar-los amb qualque altre servei que els pugui donar respostes a la necessitat que hi té en aquell moment, la família i la persona.
Si és que ho parlava abans en primera persona, perquè vos coneixia de prop, sou uns grans professionals, una xarxa de grans professionals a través d'aquest servei del qual avui en parlam, i si qualcú té algun dubte se pot dirigir directament, que vosaltres, com has explicat, és que li explicareu quines són les condicions per poder accedir, però que en definitiva se tracta de poder recuperar aquesta autonomia, aquesta confiança. T'ho torno a dir, enhorabona a aquest servei PRO i a tots els professionals que ho conformen. Moltíssimes gràcies per la visita.
A vosaltres per la convidada.
Uns consells tornant tot d'una. I found my old phone today. Arguments that I tried to keep at bay. The ones who loved me, I just pushed them away. Couldn't tell the difference from the leeches. My close hand still holds some mates. But if I'm open, it gets smaller day by day. I can't tell if it is pleasure or pain. Trying to keep within my remit. Conversations with my dead friends. Messages from all my exes. I kinda think that this was best left. They're in the past where it belongs. I feel an overwhelming sadness. Put it back inside there from whence it came. Nothing good will come from regretting conversations with my dead friends. Acaba novembre i arriben també alguns plats forts pel que fa a les sèries i les plataformes. És el moment, per tant, de sofà, de crispetes, de novetats i d'estrenes.
El dia. IB3 Ràdio.
I dèiem sobretot que arriben plats forts, Joana, perquè arriba una cinquena i darrera temporada molt esperada pels seguidors de Stranger Things.
Sí, Marta, de fet, jo te diria que avui podríem parlar tota l'estona d'aquesta esperadíssima estrena perquè dona per moltíssim, diria jo, com sempre. Però bé, tenim dues recomanacions. Avui precisament ho hem escurçat una miqueta per poder parlar i bé d'aquesta estrena. Però bé, tenim dues estrenes que volen comentar i recomanar, Xisco.
Així és, ja ho has dit, Stranger Things i llavors N, la història d'en Victoria Eugènia de Battenberg, la dona del fons 13.
Per això dèiem abans, no?, que tornaríem a parlar de reialesa, de monarquia. Però bé, començam per aquest gran esdeveniment seriòfil de l'any, que és Stranger Things. Avui és el gran dia, dia 27 de novembre, és el dia que han triat per aquesta gran estrena que arriba ja d'entrada amb la seguretat d'aconseguir nous rècords d'audiència. La temporada passada, vos he de dir que encara ara és la cinquena sèrie més vista de la història.
Jo ja fris, és que m'havia oblidat que era avui, el dia.
Clar, i la mires avui. Però t'he de dir, estimada Marta Garau, que la plataforma ha decidit no penjar tots els capítols d'una tongada. L'ha dividida en...
Quin patiment!
Tres blocs.
Exacte. Bé, d'entrada també volia dir una altra cosa, i és que hi ha una notícia de darrera hora, i és que en els Estats Units ha caigut el servidor de Netflix durant aquesta estrena, precisament perquè hi havia molta de gent connectada.
I perquè és festa.
Han estat tres minuts... mira, no havia caigut en que han fet coincidir el dia de Thanksgiving amb l'estrena, però bé, han estat tres minuts de pànic que s'han solventat i en Xisco deia que s'ha fet en tres tongades i de... vos he de dir que si vos voleu posar una mica el dia de les temporades, perquè clar, són quatre temporades, fa dos o tres anys que varen veure la darrera, la quarta temporada, i vos hi heu de posar en temps, perquè sí. Aquesta temporada els capítols seran llarguíssims, són de dues hores, com si fossin pel·lícules cada capítol, de fet, el darrer dura més de tres hores, són, vull dir, t'has de seure i ben assegut per poder veure la sèrie.
I t'ha d'agradar.
I t'ha d'agradar. Per cert, que avui mateix, dia 27, també s'estrena la temporada 22, ho he de dir, d'Anatomia de Grey, no de Greu, de Grey. Però això ja són pomes d'un altre paner. Però si vols, semblaran primer de tot a escoltar el tràiler d'aquesta cinquena temporada de Stranger Things.
Va a salir bien. Sí, más nos vale, porque esto canta como una almeja. Tenemos un plan. Es una idea de olla.
Sí, ¿qué podría fallar?
Ni idea, pero podríamos averiguarlo. ¿Estáis conmigo? Quiero el corazón de Vecna en una bandeja.
Vos he de refrescar una mica la memòria, perquè
clar... Per favor, estalvies veure els darrers...
Sí, perquè la meva filla aquest dia estava veient els darrers episodis per refrescar una mica la memòria, i ja vos evitaré haver de tornar a veure el capítol si no teniu temps. Vinga, a Hawkins una nova amenaça va sacsejar el poble, si us recordeu, adolescents morien de manera brutal i tot apuntava a un dimoni, que era en Vecna, no? Mentre la policia sospitava d'un culte satànic liderat per Eddie, el grup dels nostres herois descobria que darrere de tot plegat s'amagava la connexió amb aquest món del revés i, de fet, na Max, atrapada pel seu trauma, es convertia en la següent víctima potencial. A mesura que avançaven les investigacions, Nancy i Robin descobreixen la veritat sobre en Víctor Krell i, sobretot, sobre el seu fill, en Henry, que acabaria convertint-se en Vecna, el temut número 1, que és un enemic capaç d'atacar a distància mentre entra un profund estat de trànsit. Mentrestant, a Califòrnia, perquè hi havia com a molt de fronts oberts, 11 lluita per recuperar els seus poders, que recordem, havia com a mig perdut. Els records la duen fins a un moment clau, que és la massacre del centre on va créixer. Allà descobreix que número 1, l'home que ella mateixa va expulsar del món del revés, és en realitat Vecna, aquest dimoni, aquesta criatura, no? Quan el govern intenta capturar-la, els seus amics aconsegueixen rescatar-la i Once decideix connectar-se a la ment de Namax per protegir-se i protegir-la ella també en un darrer moment. I mentre tot això passa, en Hopper, que creien que havia mort, te'n recordes d'en Hopper, no, Marta?
Perfectament.
I doncs sobreviu a una presó russa. I na Joyce i en Murray protagonitzen una de les trames més trepidants de la temporada, infiltrant-se en el país, salvant i ajudant en Hopper des de la distància. Bé, és que clar, tot és com molt, molt llarg.
No, però m'estic... Mira, ho has llegit?
I t'han recordat
de
tot.
Sí, m'han recordat de tot.
Bé, jo vull que escolteu ara la manera més divertida i curiosa que ha tingut Netflix, o els actors en aquest cas, de resumir les 5 temporades a la promo que hi llançava Netflix per enganxar a tothom. Escoltau.
Austin Lucas, Will,
Mike, me.
Austin Lucas, Will,
Mike, me.
Hawkins,
in me.
83, chillin',
playing D&D.
I go missing,
OMG.
Demogorgon,
something awful.
Major bull cut,
echo waffle.
Goodbye Barb,
and Christmas lights.
The upside down,
we shut it tight.
Justin, Lucas,
Will,
Mike,
Max,
upside down,
it has some cracks,
Will's possessed,
Eleven's gone,
major bull cut,
demodogs.
M'encanta, ja ho van fer.
Vos recomano que vegeu el vídeo perquè fan la transició a cada temporada i cada vegada va més ràpid perquè passen més coses i perquè els actors van contant una miqueta amb petites píldores allò que passa. És molt divertit perquè ho han fet com si fos una espècie de rap, però paga la pena de veure el vídeo. Bé, tothom està molt pendent d'aquesta estrena, els que hi han tingut tantes ganes per aixecar-se les dues des de matí ja l'han pogut veure. En el meu cas, jo no estic tan desesperada, ja la veuré aquest cap de setmana, però sí que hi ha moltes ganes, no?, de veure aquesta sèrie, perquè és la cinquena temporada i la darrera, no? Me'l va enganxar amb aquells adolescents tan jovenets que ara ja han crescut i que són els lots ben granats. Això és un poc per fer memòria i preparar-vos per una cinquena i darrera temporada que serà, tot apunta, espectacular les totes. Vinga, més coses, no té massa temps, però dir-vos que aquesta setmana Televisió Espanyola ha estrenat en obert una sèrie d'època sobre la reialesa i sobre una dona, un personatge històric com es nena, la reina Victòria Eugènia.
¿Quién es aquella dama tan hermosa?
Es la princesa Ina.
La reina a la que nadie quiso.
Es la hija de la reina de Montijo y nieta de la reina Victoria.
Es un gran honor, majestad.
Tú entiendes que esto nos puede destruir, ¿no?
Puede destruirnos.
La serie que le hace justicia
es tener en contra el pueblo.
Llega la super.
Bé, és una dona que renuncia al seu idioma, a la seva cultura, a la seva religió i tot per amor, convençuda que el nou país, que és Espanya, l'ha d'acollir com si fos casa seva, com si fos la seva llar. La protagonista és modera i avança el seu és moderna i avançada al seu temps, volien dir, i se topa amb una cort que la mira sempre com a una estrangera. S'hi compten moltes coses en aquests episodis, són 6 episodis, des de com va viure l'atemptat que va patir el mateix dia de les seves noces, la relació que va tenir amb el seu espòs, com va adaptar-se a Espanya. Són 4 dècades d'història i l'espectador recorre una Espanya que passa per la monarquia, dictadura, Segona República, Guerra Civil, exili, etc etc. No tenim més temps per explicar-vos-ho tot, però vos la recoman. I vull acabar, si m'ho permeteu, amb un apunt menys, perquè ahir se va estrenar, se varen entregar, perdó, els Premis Ondas. Me va encantar el discurs de Gemma Nierga, que té el desig de veure com en uns anys els premiats nomen Salma o Mohamed, perquè això voldrà dir que aquest país ha sabut donar-los una oportunitat, l'oportunitat que es mereixen. I me va encantar també el discurs de Letícia Dolera, creadora de Pubertat, que va dedicar el premi a tota aquesta gent que ara escoltareu, un col·lectiu tan necessari a qui nosaltres també tenim el deure i l'obligació de cuidar.
Me gustaría dedicar este premio en mi nombre y en nombre de todo el equipo a los docentes, al profesorado, a las psicólogas infantiles, a los educadores sociales. Porque vosotros y vosotras ponéis el cuerpo, el talento, la mente y el corazón al servicio de la vida, de la infancia y la adolescencia de nuestro país. Sois muy importantes y os tenemos que cuidar mucho. Muchas gracias.
Idò, perdoneu-me, però havia de posar
aquest tall. I pagava la pena,
pagava
perquè
la pena.
Realment mereixen aquest reconeixement. I quina sèrie veureu avui?
Avui, per ventura, encara que haurà Stranger Things. No sé si tindré coratge d'esperar fins al cap de setmana.
Jo és que, com sempre, veuré un capítol de les xiques d'Oro.
No és vera.
Sí,
ets un outsider.
No, meam, és que m'agrada. Ara, l'he tornat a mirar des del començament i mira que més és capítols de memòria, però allà que som.
Hi ha gustos per tot?
Evidentment.
En tot cas, són les nostres recomanacions de sèries de cara a aquest dijous, de cara a aquest cap de setmana, però tenim encara més coses que contar-vos. Què vos sembla si fem el repàs pels continguts del programa al dia? Men, com ho estan preparant els nostres companys a Menorca? Clara i Mamí, bon dia.
Bon dia. El dia a Menorca avui, darrer dijous de mes, tenim tertúlia política, ens acompanyaran pel part del PP, el portaveu serà Joan Pons Torres, per part del PSOE Eduard Ropsi i per part de Més, per Menorca, Noemi García. Centrarem el debat en analitzar els pressupostos presentats pel Consell Insular de Menorca, posant especial atenció a la partida destinada en el Departament de Benestar Social, on es preveu destinar-hi 40 milions dels 184,4 milions del total dels comptes previstos pel 2026.
Eivissa i Formentera. Nieves García, bon dia.
Bon dia. Nosaltres avui parlarem de diabetis i de la tasca de l'Associació de Persones amb Diabetis de les Illes Balears i ho farem conversant amb la seva presidenta, Margalida Riutort. Després analitzarem la situació en què es troben els vecins dels edificis Don Pepe de Sant Josep amb la seva portaveu, Sílvia Hernández. A continuació, la consultora financera Raquel Corral ens parlarà del Black Friday en la seva secció mensual Fent Comptes i acabarem viatjant pel món, concretament fins a Canadà, per conèixer a la biòloga eivissenca Amalia Riera Buibert.
I el Dia Mallorca, Joan Ferrés?
Avui el Dia Mallorca, com cada mes ens toca la tertúlia dels representants polítics del Consell de Mallorca, i avui ho farem amb una qüestió monogràfica, podríem dir, ja que el passat dilluns es varen aprovar de forma inicial el pressupost de la Cambra Insular de cara al 2026, per tant, amb el diferent representant dels partits polítics analitzarem diversos punts d'aquest pressupost i també les inversions que s'han fet i les inversions destacades en tots els àmbits, com per exemple habitatge, amb afers socials, amb territori, mobilitat i un llarg etcètera que avui comentarem i analitzarem amb el representant del partit polític del Consell de Mallorca.
Nosaltres posem punt i final, tornem demà a partir de les 9, que passeu un bon dijous.